Ara volem entrevistar en Alil Bárcena, nascut a Cantàbria l'any 62. Ell és un islamòleg català especialitzat en la saviesa del sufisme. Com bé sabreu, aquesta setmana ha començat el Ramadà i la celebració coincideix amb la publicació de Diwan, de Halak, una edició de poemes d'aquest savi sufí bilingüe àrab-castellà, traduïda i cal·ligrafiada en la versió àrab per al propi Halil. Ell és doctor en Estudis Àrabs i doctor de l'Institut d'Estudis Sufis de Barcelona. Amb ell voldrem fer un repàs al sufisme, aquesta tradició tan oblidada de l'islam, que inclou els dervitxos, giròbecs, ja sabeu, aquesta gent que balla, la música sufí. Després escoltarem en Nusrat Fateh Ali Khan, per exemple, que són disciplines que en Halil també practica. Molt bon dia, Halil.
Molt bon dia. Molt bon dia des de Barcelona. Gràcies per la invitació.
No, gràcies a tu per atendre'ns aquest matí.
Molt bé,
escolta,
és un plaer.
Tu practiques el sufisme, també practiques el ramadà?
Doncs sí, la veritat és que sí. Hem començat res fa un parell de dies. I sí, en efecte, doncs aquí estem, sí.
Escolta, llavors, tu ets convers, tu vas néixer, diríem, en el si d'una família cristiana, diríem.
Sí, la veritat és que, bueno, aquesta paraula de convers, la veritat, a mi no m'agrada.
No t'agrada,
bueno. No, perquè ens entenguem. Més que res perquè... Sí, per entendre's, però t'explico. Més que res perquè sembla que hagis deixat una cosa per fer-te una altra o abandonat una o renegat d'una altra... I no, és molt més senzill, diríem ampliar el vestuari, per dir-ho així. Per tant, no he abandonat res, no he renegat de res, sinó que he incorporat, per dir-ho així, una altra cosmovisió i una altra manera d'entendre la vida i les coses, doncs, anomenada islam, i dins de l'islam, doncs, això que tu molt bé esmentaves ara, el sufisme, que és una mica la tradició doncs, més íntima, més espiritual, la dimensió mística, podríem dir, de l'islam, sí.
Escolta, llavors, podríem dir que la teva és una visió, una inclinació pel sincretisme en la vida, no? Com, en aquest cas, diríem, mires la vida des d'una perspectiva ecumènica en termes cristians.
Sí, no diria tan sincrètica, ja saps que aquesta paraula a algunes persones els molesta una mica, però sí, diríem, és una mirada una mica més àmplia. Tampoc no hem d'oblidar que, diríem, figures importantíssimes de la espiritualitat universal, la figura del profeta Jesús, de la Verge Maria, de Moisés, etcètera, estan presents en el text alcorànic. És a dir, que formen també part, per dir-ho així, de la cosmovisió alcorànica i, per tant, de la tradició islàmica, no?
Mm-hmm. Alil, ara parlem del sufisme, que és segurament a l'estat espanyol una branca de l'islam, un aspecte de l'islam que desconeixem, bàsicament, doncs, perquè els mitjans de comunicació ens venen sovint l'islam com un ens, diríem, cosificat, no? Reduït. I en canvi, doncs, el sufisme és una manera d'entendre l'islam, en la qual cada vegada utilitzem, doncs, tu bé deies, el misticisme, l'esoterisme, l'intimisme, paraules molt conceptes, com molt concretes. Com definiries el sufisme en poques paraules per als nostres oients?
Sí, mira, ja t'he comentat abans, podríem dir que és la dimensió interior o la dimensió mística de l'islam, podria dir que és l'espiritualitat més profunda. A mi m'agrada dir que el sufisme és l'islam del cor i el cor de l'islam. També podríem dir que és aquell vessant més universalista. Tu abans esmentaves la paraula ecumènica, aquesta visió ecumènica. Bé, doncs podríem dir, doncs, que el sufisme és aquesta visió una mica més universalista de l'islam, que en definitiva, com tota tradició, és una tradició doncs, múltiple. És cert que de vegades per les rutines periodístiques, jo també he estudiat periodisme i ja sé que són moltes vegades les rutines periodístiques, ens veiem obligats a simplificar i moltes vegades doncs, reduïm, realitats doncs, molt àmplies, molt, molt, molt complexes, amb molts matisos, doncs les reduïm massa, no? I, per tant, doncs això, el sufisme seria, jo diria, l'islam del cor i el cor de l'islam. I, diríem, la dimensió més universal i mística de l'islam, sí.
Ara mateix, el sufisme, on es practica del món islàmic?
Bé, jo diria que allà on hi ha islam hi ha sufisme, en diferents intensitats i en diferent profunditat, això és veritat, no? Però per dir-ho, allà on hi ha islam, doncs hi ha sufisme. I on no hi ha islam, doncs també hi ha sufisme en el sentit que és cert que hi ha un interès molt, molt gran i molt fort en Europa o als Estats Units per exemple, per el llegat espiritual, pel llegat literari, pel llegat artístic i musical del sufisme. No és una anècdota, però el poeta més llegit als Estats Units, això diuen les estadístiques, doncs és un poeta sufí, Maulana Rumi, doncs un poeta sufí persa del segle XIII, que és l'inspirador de, justament dels dervixos giròbacs balladors que tu esmentaves abans. De totes maneres, si em permets concretar una mica més, sí que és cert que en certs ambients islàmics doncs, caracteritzats doncs, per un rigorisme més marcat. Penso l'exemple més paradigmàtic d'Aràbia Saudí o de la
península aràbiga.
No? Sí, el wahhabisme que diem, doncs és molt reticent en aquesta visió de l'islam, però en d'altres àmbits, no sé, penso en la Turquia contemporània, doncs el sufisme és molt, molt present. I no tan sols m'atreviria a dir en aquelles persones més religioses, sinó que han papat una mica, ha amarat una mica doncs, la cultura en general. No? Avui, doncs, això, figures com Mevlana Rumi, aquest inspirador dels dervixos balladors, doncs, és reivindicat des de posicions no estrictament religioses, justament jo m'atreviria a dir pel seu humanisme espiritual i universalista, no? Perquè jo crec que hem de distingir una mica també entre religió i espiritualitat, que ara moltes vegades veiem persones religioses amb molt poca vivència espiritual, no? I persones, diríem, amb una profunditat espiritual pues, molt marcada i molt rica, doncs que es mantenen al marge una mica de certes formulacions religioses, no? També a la Índia, abans deies que sentiríem, i serà un plaer, a Nusrat Fateh Ali Khan, doncs aquesta música qawwali de Pakistan o d'Índia, doncs veu del llegat sufí, no? Per tant, doncs, també és un àmbit on el sufisme és molt, molt present.
Sí, diríem, aquest islam popular, no? De vegades sí. També s'utilitza aquest concepte per definir el sufí. Tu esmentaves, sí. Doncs, que altres visions més ortodoxes, rigoristes, sí. Diríem... lamentablement, i és com un contrasentit, modernes, però... Perquè són recents, d'alguna manera, però també, que xapada a l'antiga, doncs persegueixen el sufisme de manera molt violenta. Per què?
Sí, sí. Mira, ara et dic una cosa que és molt important. De vegades el concepte de modernitat i de tradició, cal tenir cuidado, una mica de cura amb aquests conceptes, perquè podríem dir, en certa forma, que el sufisme és l'islam tradicional, creient a la paraula tradicional qualsevol connotació de, jo que sé, conservadora o estreta. Al contrari, és a dir, abans esmentaves, doncs, aquest corrent, que en definitiva és un corrent modernista com el wahhabisme, doncs s'allunya moltíssim del que és el pòsit tradicional d'un islam en el qual el sufisme ha estat present des de primera hora fins als nostres dies, no? Vull dir, hi ha efectivament un corrent rigorista que és molt modern, que efectivament el que fa és justament trencar amb aquesta visió tradicional, però en definitiva molt universal del sufisme.
Escolta, en aquest cas... clar, l'Índia és un referent per molta gent. Ara anirem, eh? Aquestos dansaires otomans, no? Com deia la cançó, en aquest cas, de Franco Battiato, no?
Sí, és veritat.
Sí. Però ara anirem perquè potser és, diríem, la referència que més controlem, no?, quan parlem de sufisme, però l'Índia també és un referent per moltíssima gent. Llavors, l'Índia, el sufisme, és, en fi, és molt present, és omnipresent. Tot el territori, diríem, indi, entès, diríem, amb una noció prebritànica, no?, el que és avui en dia, doncs, el subcontinent, exacte, Índia, Pakistan, Bangladesh, etcètera. Llavors, de vegades entenem, no, és que la gent a l'Índia pot atorgar, diríem, transcendència, doncs, a una pedra, no?, com deia el llibre de Norman Lewis, donde los, donde les pedres són dioses, però també, doncs, amb un concert, no sé, de per exemple, doncs, de l'antic Ravi Shankar, que ens va deixar fa uns anys, etcètera. Això passa exactament igual en la música, per exemple, en el qawwali pakistanès. És una manera de assolir la transcendència a través del cant, no? Explica'ns això.
Sí. Bé, bueno, el cas d'Índia és molt particular perquè, en fi, la sensibilitat, les diversíssimes sensibilitats espirituals de l'Índia són molt, molt profundes i molt potents, no? I hem de considerar també que l'islam, i sobretot en la forma del sufisme, també forma part, diríem, d'aquest espectre espiritual i religiós d'Índia. Jo crec que no és una tradició aliena a l'Índia, sinó que, diríem, que forma part del teixit també, no? I forma part, sobretot, a partir del sufisme, d'un sufisme, doncs, molt, molt particular, perquè estem parlant de sufisme, però és cert que hi ha molts sufismes, hi ha un nexe comú, jo m'atreviria a dir, però després hi ha molta sensibilitat sufís. Llavors, hi ha una sensibilitat sufí molt, molt marcada a Índia, tècnicament se li diu el sufisme xistí, per la figura de Moïnuddin Chisti, que és un gran savi sufí, al qual, doncs, donava molta importància efectivament
Disculpa, Moïnuddin Chisti és el que té una, diríem, un temple sufí a Delhi, no?, al barri de...
Concretament, ell està enterrat a Ajmer.
Ajmer, d'acord, sí, a prop de Pushkar, sí.
Exacte, veig que ho coneixes.
Sí, ho conec una mica.
És molt infreqüent trobar-se un periodista i una entrevista que es faci aquestes preguntes i amb aquesta precisió.
No, perquè hi ha molta peregrinació, precisament, a Ajmer, de tot el subcontinent.
Sí, exacte. Ajmer està a 7 quilòmetres de Pushkar, i Pushkar és una de les grans ciutats sagrades de l'hinduisme, on se celebra el Kumbh Mela cada 12 anys.
Correcte.
I Ajmer està a 7 quilòmetres. Aquí està enterrat Moïnuddin Chisti, que dona, diríem, és la llavor de tot aquest sufisme indi. Però molt bé deies, a Delhi, efectivament, hi han dos, tres deixebles de Moïnuddin Chisti.
Compte que t'estem perdent una miqueta, Lil. Intenta col·locar-te...
Ara em sentiu bé, ara?
Sí, ara millor. Digues.
Molt bé, doncs deia que, com molt bé deies, a Delhi, a la Old Delhi, a la vella ciutat de Delhi, sí que hi ha dos o tres tombes molt importants de deixebles de Moïnuddin Chisti, que una de les, diríem, de les expressions artístiques i espirituals que ha donat és aquesta música qawwali, que, bueno, és una música, doncs, molt potent, que canta, doncs, ha musicat poemes d'importants savis sufis, i que ha donat molta importància, doncs, això, al vehicle de la música. La música és molt, molt important. De vegades la paraula, i la paraula teològica, divideix, però la música uneix. La música uneix, i és un llenguatge, diríem, que penetra i que toca fibres molt íntimes de la persona, i d'aquí jo crec que s'hagi donat tanta importància al sufisme, a l'element del... de la música.
Jo em referia a Nizamuddin, disculpa, que ara hi he caigut.
Sí, Nizamuddin Aulia està enterrat a la vella Delhi, a Old Delhi, i és un lloc de pelegrinatge també, i han sortit, diríem, importants cantants d'aquesta, diríem, d'aquest centre, sí.
La música, com dèiem, era important. En aquest cas, tu fas un llibre de poesia del místic sufí Al-Haq. Què és el que... Una traducció. Pels no iniciats, què trobaran allà? Quin tipus de poesia? Suposo que és una poesia dedicada, doncs, a l'absolut, d'alguna manera, que un diríem, algun no musulmà no ha de tenir por a entrar-hi, no? Perquè, com tu bé deies...
No, en absolut. No, en absolut. Mira, jo crec que el savi, si m'ho permets, el sant, el savi, quan ho som de veritat, som per tothom. La saviesa, en aquest sentit, jo crec que no té cap mena de fronteres, no? I ens parla, evidentment, des de l'islam i des del sufisme, però, diríem, arriben tan lluny o pugen tan amunt que, diríem, se'ns fan universals, no? I en aquest sentit, doncs, efectivament, no és una poesia, en aquest sentit, confessional ni únicament per a creients musulmans, ni molt menys, sinó jo m'atreviria a dir que és una poesia molt, molt humana i molt profunda. I Hallaj, una mica difícil de pronunciar, sí que és cert. Hallaj és un poeta molt al 922, per tant, al segle 9-10, i és molt interessant perquè, per dir-ho així, és un poeta del sufisme clàssic, que és un referent. És un poeta excepcional en aquest sentit, també una mica per la seva mort, per la seva vida excessiva, m'atreviria a dir, no? I el que trobem en ell, doncs, és això, és una profunda poesia amorosa. Trobem en ell també una concepció, i això jo crec que és molt important, de la divinitat molt propera, és a dir, en Satança, aquesta figura que de vegades, doncs, hem allunyat tant, no?, i que hem atorgat el nom aquest de Déu i que hem expulsat tan fora o que hem col·locat tan lluny nostre que se'ns fa, diríem, com inaccessible, no? Per tant, doncs, ell, entre altres coses, reivindica una experiència del diví propera, democratitza, en aquest sentit, l'experiència del diví enfront, i sobretot perquè escriu en un període formatiu de l'islam, jo m'atreviria a dir, doncs, escriu enfront d'uns juristes que pretenen justament això, cosificar l'experiència divina i enarbolar-se una mica en intermediaris d'aquesta experiència. Jo crec que això és el que resumeix una mica la poesia de Hallaj.
D'on era Hallaj?
Hallaj és un personatge persa.
D'Iran, de l'antic Iran.
Exacte, avui diríem nascut a Iran, a prop de la ciutat de Shiraz, però és un persa que molt aviat s'arabitza, sense deixar els seus trets culturals perses, però la seva llengua d'expressió serà l'àrab, perquè la seva família, diríem, emigra i passa a viure, doncs, en un context d'expressió àrab. Però ell és persa de naixement i àrab d'expressió, i passa la seva vida fonamentalment a Bagdad, que llavors és una ciutat important, és també la seu califal. Per tant, doncs, ell escriu des del si del poder, d'un nou poder que s'està establint i que utilitzarà i pretén utilitzar la religió per legitimar-se. Per tant, doncs, la veu de Hallaj també és una veu al marge del poder, enfront del poder, i una veu reivindicativa d'una espiritualitat no sotmesa al poder. Això és molt important en aquest personatge. Però també voldria dir, ja que hem parlat abans de l'Índia, que és un home viatger infatigable i que viatja fins a l'Índia i passa un temps també a Índia, on és molt conegut, no? Justament, si m'ho permets, mira, en la introducció del llibre comencem dient una canció popular d'Aires Lastimeros cantada en lengua sindhi en el Valle del Indo, dice así: cuando quieras conocer la vía del amor, pregunta a los que son como Mansur, Mansur Hallaj. Per tant, doncs, és un home i una poesia que ha arrelat profundament també en Índia.
Precisament ara que parlaves d'Índia, pareix doncs, que en aquest cas Hallaj és realment, deu ser un dels primers sants o poetes sufis, sí. poc més d'un segle després de la bona nova, sí. Diríem, islàmica. I perquè després hi ha com una eclosió, una explosió, per exemple, a l'Índia mateix, no? Kabir, no? Kabir. O per què no? A l'estat espanyol hi ha també el misticisme cristià, amb Santa Teresa de Jesús, però tot això és cinc segles després. Llavors, canvia molt en cinc segles? O sigui... quina és l'evolució, diríem, dels escrits, de les cançons, de les poesies, Sofia, des del seu inici fins a després?
Sí. Bueno, Hallaj, clar, sí que és cert que és un, en aquest sentit, tal com dius, és un pioner. Per això, a mi és un personatge que m'ha interessat moltíssim, perquè després tindrà una influència molt gran justament en Mevlana Rumi, aquest poeta persa també del segle XIII, que és l'inspirador i una mica el creador d'aquests perdichos balladors que abans deies, no? Per tant, doncs, Hallaj és un pioner, i és un pioner també en el sentit de que crea llenguatge i que crea imatges. Jo m'atreviria a dir que tot gran místic, en definitiva, és un forjador de llenguatge. De vegades s'ha dit la mística... un tema que és que l'espècie de Déu no pot comunicar, i tot això és veritat, però una de les característiques de la mística i de la mística universal, també de la mística castellana, justament és la paraula. La paraula entesa com a donació. És a dir, el místic justament el que té és és la donació de la paraula. Ha estat, diríem, se li ha atorgat el do de la paraula. D'aquí la poesia mística, d'aquí, diríem, doncs, l'ús tan important del llenguatge i de la paraula que fan els místics. I en concret, Hallaj és un pioner pel que fa a la creació a la creació del llenguatge sufí, que després anirà evolucionant, però ell és, diríem, en certa forma, el que dota el sufisme d'un llenguatge tècnic i d'imatges molt potents. Per exemple, ell diu que el dervitx o el sufí són sinònimes d'aquestes paraules, és com una papallona nocturna que, atreta per la llum de la flama, doncs es llença per la flama i es consumeix en la flama. Ell diu una mica, doncs, es consumeix per consumar-se com a ésser humà. Doncs bé, aquesta figura del sufí o l'home universal o l'home espiritual com una papallona que està atreta per la llum i que es llença a la llum i es consumeix en la llum, doncs farà fortuna posteriorment en el sufisme que, com deies, doncs, evolucionarà i, per tant, doncs, crearà tota una reflexió, tota una meditació profunda entorn a aquest llenguatge i a aquestes imatges forjades per aquesta figura de Hallaj.
Escolta, els dervitxos... quan, sí. què fan? O sigui, quan ballen així, amb aquesta velocitat, sí. Donant voltes, que tu també ho fas, Alil. És com una meditació en moviment?
Sí, aquest, jo ara pensava, aquest bon home, aquest Bernat, que ara em pregunta què fan, dic, ostres, potser tindré que dir què faig.
Sí, correcte.
Què faig quan danso. Bueno, mira... En primer lloc, aquesta dansa que anomenem dansa, però que va més enllà de la dansa, jo m'atreviria a dir, doncs efectivament és com una mena de meditació dinàmica o com una mena de pregària dinàmica o activa, no? I en aquest sentit podríem dir que es prega amb tot l'ésser humà i, per tant, també amb el cos, no? amb la corporalitat. No? I m'atreviria a dir que, en aquest sentit, fixa't, la dansa gairebé és l'art més ancestral perquè pren el cos com a material, no? L'escultura, jo què sé, doncs allà tens la pedra, això, l'arquitectura, la cal·ligrafia, fins i tot la tinta, el paper, però diríem l'element de la dansa és el propi cos humà, no? En aquest sentit és una dansa que ens parla d'una certa primordialitat de l'ésser humà. I per un altre costat, una cosa important també d'aquesta dansa del gir, d'aquesta dansa circular, és que, com diríem, que dura mentre que dura la dansa. Així és com la cal·ligrafia, doncs, ens deixa obres, l'arquitectura ens deixa obres, la pintura, l'escultura, però un cop acabada la dansa, doncs això s'ha esfumat, per dir-ho així, no? I ens parla una mica també doncs, d'això, d'aquesta dimensió de permanència i aquesta dimensió de transitorietat de les coses, no? I és una dansa, doncs, torno a dir-te, doncs, una dansa que és gairebé com una meditació dinàmica i com una pregària. Mm.
Estem parlant amb en Halil Halil Bárcena, en aquest cas, per la publicació d'aquest nou llibre, fa un parell de mesos, per l'editorial Fragmenta, Diwan, de Halaix. En aquest cas, és molt important que en diem que és una edició pròpia d'en Halil, la traducció també l'ha fet ell, i la cal·ligrafia àrab també. Per què és important esmentar i incidir en aquesta qüestió? Aquest llibre és també, diríem, com una petita peça d'art?
Bueno, jo diria, en fi, modestament diria que sí, no? En això també haig de dir que haig d'agrair-li moltíssim al meu editor, Ignasi Moreta, editor, director de Fragmenta Editorial, per la cura i per la sensibilitat que té pel llibre, no? Jo crec que tot bon editor és un amant del llibre, no? I en aquest sentit, jo em congratulo de poder editar a Fragmenta per contractar els llibres i, per tant, els autors, no? Aquest llibre va aparèixer la traducció al català ja fa 11 anys, i també la traducció al català, com ara en castellà, doncs incorpora el text original, és a dir, la poesia original de Halaix en àrab. En el seu moment, doncs, el meu editor Ignasi Moret em va suggerir la possibilitat de fer-ho jo cal·ligràficament, perquè, bé, doncs, realment m'encanta la cal·ligrafia, he estudiat i estudio encara cal·ligrafia, i doncs vam considerar la possibilitat d'incorporar el text. Haig de dir que no ens sent ningú, que va ser una feinada terrible, però que el fruit jo crec que ha valgut la pena, no? També, en certa forma, incorporar en el text cal·ligrafiat és una mena d'homenatge també a l'autor, a Mansur Halaix, perquè ell era també un gran amant de la cal·ligrafia. Per tant, hem d'entendre que segurament era un home que escrivia amb bona lletra, no? Quelcom que de vegades nosaltres hem perdut una mica, sobretot ara amb l'escriptura digital i amb l'ordinador, no? Jo crec que és tal com es parla, som com parlem i som com escrivim, no? I bé, la idea del llibre, sí, efectivament, era fer doncs, una petita peça d'art incorporant aquest valor de la cal·ligrafia, torno a dir, com un homenatge també al propi poeta, perquè ell era un cal·lígraf, i bueno, una mica aquest era el motiu d'aquesta edició bilingüe i cal·ligrafiada.
Halil, un plaer parlar amb tu en ocasió doncs, aquest mes del Ramadà que hem encetat ara fa un parell de dies. Munannam, recordant doncs, aquest llibre d'editorial Fragmenta, Diwan, aquesta poesia excelsa escrita per el mestre sufí, el místic sufí Halaix, i Munannam amb aquesta cançó de Nusrat Fateh Ali Khan, que potser molts coneixereu perquè donava veu a una de les cançons més reconeixibles de la pel·lícula Pena de Muerte, d'en Sean Penn i de Susan Sarandon, Dead Man Walking, en anglès. Això és Yejo Halka Halka, de Nusrat Fateh Ali Khan, que mos va deixar ara farà 20 anys. Gràcies i molt bon dia, Halil.
Moltes gràcies per la teva entrevista. Ha estat realment un plaer i una salutació per tots els illencs.
Gràcies. Salut.
Moltes gràcies. De tot cor. Xarab, que si fumar o peça, i això